Ràdio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
Hola, molt bon dia, amics, i benvinguts a tots a una nova entrega del programa fundacional de Ràdio Estel. Com va aquest mes de juny? La veritat que, com a mínim, aquest inici de setmana, sobretot la setmana passada, doncs vam estar rebentant els termòmetres amb les temperatures tan altes que teníem, però bé, jo us proposo un pla ben fresquet, ben refrescant. Mira, el planning seria aquest, eh? Una beguda amb molt de gel, a poder ser, una mica d'aire condicionat, que no està malament, no us passeu, que després ens encostipem, i gaudir, sobretot, de 25 minutets mal comptats de fundacions aquí a Ràdio Estel. Avui diumenge, dia 10 de juny de 2012, us hem preparat avui un programa, jo diria que és digne de ser, doncs, potser després analitzat pels estudiants d'ESADE, m'explico. Avui ens acompanyarà en aquesta edició, una mica diferent, del programa l'Oriol Moles. Amb ell repassarem un estudi presentat i dissenyat per l'associació responsable dels GAPS, que també ens explicarà aquesta, doncs, aquest departament o aquesta entitat a què es dedica exactament, però ells avui ens explicaran un estudi que parla del finançament de les fundacions durant l'any 2011. Avui l'Oriol ens desgranarà, doncs, les més de 40 pàgines on s'analitzen els punts econòmics de les fundacions. Abans de començar, com sempre, recordar que si voleu contactar amb nosaltres és ben senzill, només us heu de dirigir a la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions, que és la responsable de tot plegat d'aquest programa, i allà, doncs, podeu trobar informació de totes les fundacions que van passant al llarg de la temporada i les que aniran passant. Anoteu bé, la web és www.ccfundacions.cat. Si preferiu, doncs, enviar-nos una suggerència, una pregunta, ho podeu fer a través del correu electrònic, que és info@ccfundacions.cat. Com sempre, l'Alba Moles i la Montse Oliveres fent les tasques de producció, el Toni Huguet a les vies de so i qui us parla, Marc Malloles. Ara sí, comença el Fundacions Ara i Demà, aquí, a Ràdio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
Doncs avui farem un programa un pèl diferent als programes que estem acostumats a fer normalment, perquè avui no coneixerem ni parlarem en cap fundació en concret, en forma específica, sinó que avui analitzarem un estudi molt interessant dirigit avui pel nostre convidat. Avui l'Oriol Moles ens parlarà i ens generarà l'estructura del finançament de les fundacions catalanes. Saludem, doncs, el creador i el responsable d'aquest informe. Benvingut, bon dia.
Bon dia.
Tenim feina, eh? Més de 40 pàgines, vaig estar revisant, moltes estadístiques, molts quesitos, que li deien quan anàvem a l'institut. La veritat és que és un estudi ben profund. Així, de primera presa de contacte, què ens pots explicar d'aquest estudi?
Doncs, home, la primera cosa és una mica donar a conèixer el món fundacional. Els objectius de l'estudi van tan car endins per les mateixes fundacions, per conèixer una miqueta com funcionen i, per tant, per optimitzar-les elles mateixes, que els serveixi a elles per prendre decisions, o en el món fundacional, però també per donar una mica a conèixer la gent en general què és aquest món, perquè jo crec que és una cosa bastant desconeguda. En primer, en termes, inclús en termes quantitatius, ja no només qualitatius, perquè sempre diem que és més important els elements qualitatius que quantitatius, però la gent ha de saber que en un any les fundacions catalanes mouen de 3.200 i 3.400 milions de pressupost anual, per exemple. O que tenen més de 65.000 treballadors, o que tenen 35.000 voluntaris. Són xifres macros molt, molt importants i que la gent desconeix. Doncs una miqueta també posar en valor aquesta informació.
També aquesta és una mica la tasca del nostre programa, doncs donar a conèixer a totes les persones que estiguin interessades i vulguin, doncs, saber més de fundació. Nosaltres a poc els anem també apropant a aquest món que, com ens comentaves, és més gran del que un es pot arribar a pensar, no? En aquest estudi, doncs, heu fet... És bastant acurat perquè, doncs, heu pogut entrevistar i encastar a unes 400 fundacions, de prop de les 1.600 fundacions que estan en actiu. Per tant, diguem que els estudis, els resultats que surten d'aquest anàlisi són molt, molt propers a la realitat, no?
Sí, això pretenem... Té el seu marge d'error, per tant, hi ha algunes estimacions fetes, però era més important aquest estudi, inclús l'element qualitatiu, d'aprofundir una miqueta en les xifres de les fundacions, amb les dades econòmiques de les fundacions, que no pas, com altres a vegades havien fet altres estudis, el fet de tenir a totes les entitats. Però tot i així, a part de les entrevistes, les 400 entrevistes en profunditat que van contestar les fundacions, de forma absolutament voluntària, teníem dades econòmiques de les 1.600, de manera que hem pogut fer unes extrapolacions bastant fines sobre aquest món. Per tant, sí, jo crec que són dades bastant ajustades a la realitat, al conjunt del món fundacional.
Quina seria la finalitat d'aquest estudi?
Jo diria que n'hi ha dos o tres punts. El primer seria conèixer la situació econòmica de les fundacions en el context actual de crisi, que probablement era el motiu principal, el fet de dir, bueno, en aquest nou context en el qual l'estat benestar inclús s'ha de tirar una estira una mica enrere, pot ser que hi hagi dues coses. Pot ser que les fundacions es vegin afectades de forma negativa perquè una part dels ingressos o una part dels serveis que prestaven els prestaven pel sector públic i, per tant, podria ser que hi hagués una disminució dels ingressos provenint del sector públic i, per tant, algunes fundacions patissin, però també el fet de que justament aquest estat es retirés una miqueta obligava o feia necessari que les fundacions agafessin un altre cop més protagonisme a l'hora de prestar serveis. Per tant, havíem de veure com s'enfrontaven en aquesta situació les fundacions. Això era un dels objectius. La segona era aprofundir una miqueta més en aquest apartat pròpiament econòmic de les fundacions. Ja havíem fet dos estudis previs, el 2001 i el 2008, però eren més genèrics sobre el tipus d'activitat, els àmbits d'actuació, els beneficiaris, els destinataris, diguem, de les fundacions, i aquí vam voler posar el focus en l'apartat econòmic, això era el segon objectiu, i la tercera objectiu era saber una mica quines eren les estratègies que estaven duent a terme els responsables de les fundacions davant de la crisi econòmica, què estaven fent davant d'aquesta nova situació. Aquests són una miqueta els tres objectius que ens vam plantejar.
Portem, aquesta és l'edició número 64 del Fundacions, del programa. Van passant moltes fundacions, pràcticament ja hem arrabassat a les 100 fundacions que ens han visitat al llarg d'aquest any i mig de programació. Moltes, evidentment, en el temps en el qual estem, doncs, quan els hi preguntem coses de voluntariats, quan parlem de d'on els arriben les subvencions o com la gent, doncs, on pot destinar o què podria fer la gent que ens escolta des de casa, doncs, per ajudar a una fundació determinada de forma econòmica, doncs, tots ens parlen, evidentment, del moment complicat que vivim tots plegats. Les fundacions, m'imagino que no se n'han escapat, no?, d'aquest marc actual.
No, les fundacions pateixen la crisi, tot i que l'estudi que s'ha de dir que comença el 2011, jo diria que si ara féssim el 2012, potser diríem algunes coses diferents, davant d'aquesta catarsi gairebé mundial.
Pitjor, no?
Exacte, probablement ara diríem algunes coses diferents, però quan acabem l'estudi, que és el 2011, tenim dades del 2009, 2010 i 2011, el pressupost global de les fundacions, ara en parlarem una mica més en detall, però el pressupost global de les fundacions es manté bastant estable. De fet, entre el 2009 i el 2010 creix entre un 3-4%, i en canvi només creix el 0,7%, és a dir, no creix, es queda estancat entre el 2010 i el 2011. Per tant, semblaria que en volum econòmic global la cosa es manté. Si mirem una miqueta en detall, ens adonarem que no és veritat que hi ha de tot. Hi ha fundacions que això que està dient han de prendre més protagonisme i en el fons inclús ingressen més. Ingressar més no vol dir que estiguin millor. Vol dir a vegades que han d'atendre a molta més coses, molta més gent, i per tant pot ser inclús que estiguin patint perquè, tot i augmentar el seu pressupost, hagin de fer molta més feina. Però també en tenim moltes altres, gairebé el mateix número, que al revés, que han reduït, també hem vist reduït el seu pressupost de forma important, i després ja veurem, ja us explico alguna dada, doncs que algunes inclús s'han vist obligades a fer la cosa més dràstica que tenen, que és l'última que posen en la llista, que és inclús haver de despatxar personal, que també n'hi ha hagut de casos.
Després, a la segona part del programa, sobretot m'agradarà doncs parlar de números, això sí que aquella part, aquells 10 minuts del programa els enviarem directament a les facultats d'Economia, que se'n puguin empapar tot plegat, però en aquest sentit ens comentaves quina és la clau, a nivell econòmic, perquè una fundació, en el temps que corre, pugui seguir generant? És aquest punt que diuen de les 1.600 fundacions actives, sobretot això, actives?
Jo diria que, és que, en el fons, el món fundacional és molt divers, molt.
Sí, no. Ho estem veient, ens passen fundacions
molt
divers. De tot
tipus. I la primera cosa que ens passa és que en tenim unes poques grans, que són les que tots tenim al cap, que són molt poques, però que són les grans, i que tenen una realitat bastant diferent. Perquè molt sovint són prestadors de serveis d'interès general, que el seu principal client és el sector públic, que tenen concerts amb el sector públic, i és la idea de vegades que tenim. Però el gran món fundacional són petites i microfundacions, amb àmbits molt diversos i amb realitats molt diverses. Llavors, les fonts d'ingressos són també molt diferents. La majoria d'ells, per això, és per la seva pròpia activitat, que generen algun tipus d'ingrés que fa que puguin continuar, o descobrim també al final, si en deixes alguns números, del mecenatge, de Déu-n'hi-do, la col·laboració econòmica que hi ha per part de tot tipus de persones o d'entitats que donen suport a la tasca fundacional. Per tant, hi ha molts tipus i molt variats tipus d'ingressos per fer front a les activitats que duen a terme.
Una última pregunta abans d'entrar ja directe a fer la petita pausa i després entrar als números, als detalls. Aquest estudi qui va dirigit? Perquè em dóna la sensació que és molt professional i potser va bàsicament dirigit a les fundacions en general, no?
Sí. En primer terme, era la mateixa coordinadora tenia l'interès d'analitzar aquesta realitat, per justament orientar estratègicament la tasca de les fundacions davant d'aquesta situació. Hem de saber què estaven fent, quins són els problemes que estaven trobant, fins a quin punt la crisi estava afectant, on estava afectant, i a partir d'aquí poder inclús prendre decisions des d'un punt de vista de l'associació de la comunitat, que és una associació de fundacions, de 500 fundacions. Havia de servir per les pròpies fundacions també veure què feien les altres, donar-se fins a quin punt formen part d'aquest context, el que sigui, i com et deia abans, també una miqueta inclús potenciar o explicar-se millor a la resta. Per tant, jo diria que hi ha un treball intern de poder veure com estem i, per tant, què hem de fer a partir d'ara o com podem orientar algunes coses. Uh-huh. I dos, també inclús per al públic en general que pugui saber aquesta realitat.
Per cert, està disponible per... La gent no el pot agafar a l'estudi, pot descarregar? O...
La coordinadora sempre amb això és transparent. Tots els estudis que fa... Tots els estudis que fa els té penjats, sempre els acaba penjant a la seva web, i per tant, suposo, un cop s'hagi fet l'edició de paper, s'hagi presentat, etcètera, etcètera, estarà disponible a la seva web.
Doncs quan ho tinguem preparat us ho avisarem, eh? www.ccfundacions.cat, allà ho trobarem, de moment encara no, però això quan acabem de... Sí? Doncs sí, l'Alban diu que sí. Doncs, de fet, és que em van enviar directament l'enllaç i ja no vaig entrar en el directori de la coordinadora. Doncs ja ho podeu veure, eh? Per tant, si voleu, ara, quan acabem, doncs, descarregar-vos o entrar a la pàgina web de la coordinadora, www.ccfundacions.cat, podeu veure l'estudi del qual avui estem parlant en aquesta edició número 64. Vinga, fem una petita aplausa i ara sí, anem a parlar de números i de tot plegat, dels formatgets i de les estadístiques i els anàlisis que ens han fet els amics del GAPS per explicar-nos el finançament de les fundacions. Vinga, fins ara.
Fundacions Ara i Demà, amb Marc Maioles. Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos. Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
Doncs avui parlant en aquesta edició 64 amb l'Oriol Moles, que és el cap visible de l'anàlisi que ens parla del finançament, de l'estudi que ens parla del finançament de les fundacions durant aquest any 2011. Vinga, anem a entrar a ple amb les xifres, amb els números, que al cap i a la fi és el que us agrada, no? La gent que us dediqueu als temes econòmics. L'estudi, a més, s'inicia amb alguns headlines, alguns punts a l'inici, a mode de resum, alguns punts importants que tracten. Per exemple, hi ha una conclusió que diu que de totes les fundacions actives, de 1.600 fundacions actives, pràcticament 1.600 fundacions actives, hi ha 32 entitats fundacionals que s'emporten més del 76% del capital fundacional. Això vol dir que hi ha un gran tant per cent, molt petit, situant un 24%, que es mengen tota la resta de pastís. Per tant, aquí hi ha això, 30 entitats, 32 entitats, molt potents, molt fortes, que és les que s'ho emporten tot, no?
Em sorprèn una miqueta. Són 32 de l'estudi. En el fons, si extrapoléssim, estaríem parlant d'un centenar, més o menys, entitats grandetes. Però, tot i que ens sorprengui, és una cosa similar a l'estructura empresarial, també, del país. Sí, no és tan diferent. En percentatges és molt similar.
I ara Bankia ja no hi és, que sí, ja no estava allà, però ja no.
Però és similar en el sentit que hi ha un petit nucli d'entitats grans, molt grans, que amb propostos i volum de personal molt important. Després hi ha un 25%, més o menys, de les entitats que podríem parlar que són mitjanes o mitjanetes, i després hi ha gairebé un 50-60% d'entitats petites, que mouen pressupostos molt menors, el que sigui. Uh-huh. I, per tant, és veritat que hi ha un dibuix molt diferent, no és una campana de Gauss, no? Quan el mig és el més nombrós, i doncs aquí no, aquí hi ha una petita proporció d'entitats immenses que de vegades poden inclús distorsionar, si no som capaços de distingir-les, els resultats de tots plegats, perquè tenen una realitat pròpia diferent. Però en parlarem una miqueta més, si vols.
Home, a mi m'agradaria, sobretot, que ens destaquessis els punts que creus que són més importants, perquè, evidentment, en 40 pàgines, desgranar-ho en 10 minuts és impossible. Per tant, m'agradaria que repassessin les xifres i les dades que creguis que són, doncs, això, més representatives de l'estudi.
Doncs deixa'm, en tot cas, fer un resum primer. Fem només dues coses molt ràpides. Sí. Una seria el tema del món fundacional català, diguem-ho així, amb el seu conjunt, el seu global. Estaríem parlant d'això de doncs, unes 1.500 fundacions actives en aquests moments, que tenen una dotació fundacional, que vol dir que han posat un capital pels fins fundacionals i que està fixat per aquests fins fundacionals de gairebé 1.000 milions d'euros, que mouen un pressupost anual d'entre 3.200 i 3.400 milions d'euros, que el 58-60% prové d'aquests ingressos provenen de la venda de béns i serveis, que també existeix una partida molt important de 430 milions d'euros any de mecenatge, en formes diferents, ara en parlarem, que hi ha uns 65.000 professionals al món fundacional que treballen, assalariats, que mouen les fundacions, que mouen també uns 35.000 voluntaris, és a dir, gent que presta temps sense contraprestació econòmica, i que hi ha gairebé 400.000 col·laboradors econòmics permanents, és a dir, 400.000, gairebé 400.000 persones, evidentment hi ha repeticions, hi ha gent que dona més d'una entitat, però que donen diners de forma periòdica a alguna fundació. Això seria el món fundacional. Després, si vols, en parlarem, que això és el que dic, pot estar una mica distorsionat per algunes grans en cada aspecte, perquè les grans, no tenen, les grans econòmiques no tenen per què ser les que tenen més voluntaris, o viceversa. De fet, hi ha fundacions relativament petites, o mitjanes, amb una variabilitat de col·laboradors econòmics o de voluntaris. Però després hi ha una realitat diferent, que és la de la fundació tipus o mitjana, que és molt diferent, que és molt, una cosa molt més petita, molt més nostrada, molt més casolana.
Ah, et segueixo. Tira recta per on vulguis anar, perquè, de fet, és clar, 40 pàgines, jo podria destacar unes coses, però segurament doncs, els responsables de l'estudi us interessarien unes altres.
Doncs una cosa ben diferent, un cop vist el que hem dit abans, que hi ha unes, un poc grup reduït de grans fundacions i després hi ha un gran magma de fundacions molt diverses, petites, que treballen en molts àmbits diferents, potser el més exemplificador, el que més pot explicar el que és una fundació tipus o mitjana, seria uns números molt diferents. Una fundació tipus seria de l'estil següent. Tindria una dotació fundacional inicial d'uns 35.000 euros, més o menys. Tindria un pressupost anual d'uns 330.000, del que hi ha 55 milions de les pessetes antigues, que no sé si tornarem, però en tot cas, de moment encara parlarem d'euros.
Si tornem ja l'hem parit.
Que un terç dels seus ingressos provenen del mecenatge, d'aquests diferents tipus de mecenatge, que vol dir donacions de persones físiques o jurídiques, o de quotes, entre cometes, diguem-ho que diguem entre cometes, perquè no són pròpiament quotes, sinó que són col·laboracions permanents o periòdiques. Que un 25% venen de venda de béns i serveis, molt diferent del que hem dit. Recordem que quan hem vist el món fundacional, hem dit el 58-60% prové de la venda de béns i serveis. Doncs en el cas de les petites o del tipus, la mitjaneta, no, només un 25%. Que té uns 9 treballadors en plantilla, uns 12 voluntaris i uns 50 més o menys col·laboradors econòmics. Això és perquè fes una idea del que és la fundació tipus. Bueno, jo diria que aquestes són... hem parlat del món fundacional al seu conjunt, de les 1.600 sumades, i això seria, en canvi, una fundació mitjana, per fer una idea de quines són les magnituds. Això doncs, seria una de les primeres coses. I la segona, el segon cosa important de l'estudi, en tot cas, és, no és això, sinó el que dèiem de la crisi, que ha estat molt diferent per a cada entitat. No hi ha ni per volum, ni per grandària, ni per tipologia, una cosa molt definida que els hi ha passat a les fundacions. Hi ha de tot. Hi ha que estan patint molt, hi ha que estan aguantant bé, hi ha que estan assumint inclús més feina. Patir, pateixen totes, perquè els està muntant segur és sí, la feina, o per continuar amb el que estaven fent, o perquè han d'atendre molta més gent del que estaven fent. Però en tot cas... a nivell econòmic, la realitat és molt diversa. Hi ha gent doncs, que està trobant formes de aconseguir més diners del sector públic, hi ha que s'estan espavilant amb el sector privat, hi ha que estan mirant-se dintre de ser més eficients, etcètera.
Si et sembla, els últims 5 minutets d'entrevista que tenim avui doncs, per analitzar els ets i uts de l'estudi que heu presentat, m'agradaria també compartir-los amb una altra persona que ens està acompanyant avui, com sempre, a l'estudi, que la tenim sempre fent les tasques de producció, una miqueta de direcció, com és l'Alba Moles. Alba, benvinguda.
Hola, bon dia.
M'agradaria que ens expliquessis des de la coordinadora, com heu rebut aquest estudi?
Amb aquest rebut, nosaltres li vam encarregar a GAPS, especialment l'Oriol, perquè des de l'any 95 que GAPS treballa amb nosaltres, ens ha fet tots els estudis, confiem molt en ell, perquè a més coneixen molt bé el món fundacional. Llavors, la idea de la junta directiva va ser saber en quina situació estava el món fundacional per mirar endavant, no per dir ai com estem, sinó per saber quin és el futur de les fundacions al segle XXI. Llavors sí que ens hem adonat de que és important, de que hem de canviar una mica el xip, hem de tornar als valors de la societat civil, la solidaritat, l'altruisme, la generositat. Fet que ja en un any, des de l'estudi, aquests valors han tornat a la societat. Fundacions que patien una certa crisi econòmica, doncs aquest any l'han solventat gràcies als ajuts de voluntaris econòmics, però no els econòmics, que sempre hem estat parlant de les grans fundacions, perquè clar, ens han desaparegut un 25 o un 30% de les grans fundacions, que són les caixes. Això no ho podem oblidar. Però sí que hi ha els ajuts que jo dic de formiga. L'ajut de la persona que dona 10 euros cada mes, 15 euros, i de mica en mica, doncs, es van creant els amics de les fundacions. Jo crec que aquest és un punt important pel desenvolupament de les fundacions. Tornar de la globalització, tornar al local, tornar a la proximitat. És cert que les fundacions del Tercer Món estan en greus problemes, però és cert que nosaltres hem de vetllar pel Quart Món per tornar a ajudar el Tercer Món.
Oriol?
No, estic d'acord. Una cosa que sempre diem, tot i que l'estudi és economètric i per tant, són dades molt quantitatives, és aquest element qualitatiu. Les fundacions no només és el que mouen a nivell econòmic, sinó que tenen valors afegits molt importants. Per exemple, en el cas dels voluntaris o dels donants, és un tema de compromís social. I això, aquest compromís social porta un extra. Per tant, un capital social és una cosa que està molt estudiada, que té beneficis per a la comunitat, per tant, més enllà d'aquestes xifres. El fet de la implicació de la gent, tant siguin els donants com els voluntaris, com la tasca que es fa de proximitat, fa que moltes altres coses que no som conscients, que no podem probablement mesurar amb quatre xifres, tenen molt més valor. Per tant, és una cosa que sempre, ja n'hem parlat més una vegada, és molt difícil a vegades d'exposar o d'explicar numèricament, de quantificar, tot i que hi ha algunes mesures, però és més fàcil de quantificar. Però és una cosa que és evident només quan treballes. Un dels casos que sempre parlem perquè és fàcil i perquè ara està més a més molt dia és el banc dels aliments. No? Una cosa és el que pot moure econòmicament, però després el que genera en si és, va molt més enllà de la quantitat econòmica. No? Doncs com aquesta hi ha molts casos, molts exemples que podríem posar.
I tant. A més, un dels clars exemples, doncs, que la gent s'hi vol que quan es fan coses fundacionals o coses d'altruisme, que es pugui ajudar a la gent, la setmana passada vam tenir una gran prova amb la Marató de la Pobresa, que a més vam tenir-los també en el programa, ens van explicar, i va ser un èxit absolut. O sigui, totes les activitats que vam fer estaven absolutament plenes, la gent, a més, es van fer moltíssimes coses, no només el partit de futbol ni els concerts, sinó que també, doncs, en barriades hi havia menjars, festes populars, i la gent s'hi va sumar.
La gent es suma. Vull dir, hem estat criticant en els últims 10 anys de que érem una societat consumista, per lo menys la societat catalana, sense cap moviment, sense que els polítics, ni les administracions, ni cap poder fàctic hagi donat l'ordre, la societat s'està movent. S'està movent amb ajudar el seu company, la persona que té propera. Jo crec que és molt important el que he dit abans. Tornem al local, tornem a la proximitat. Llavors, no solament és la Marató de la Pobresa, que és un dia, sinó que contínuament les fundacions estan fent coses per la proximitat.
I tant que sí. Oriol, alguna xifra que t'agradaria destacar gairebé ja per rematar el que és l'estudi que heu realitzat?
Home, n'hi ha unes quantes, però tampoc no voldria marejar amb les xifres. El que sí que m'havia de donar-me'n és que les fundacions, el que hem mirat de fer, o les seves estratègies principalment, han estat procurar ser més, a vegades han mirat més endint de camp fora, és a dir, procuraven ser més eficients, més eficaces internament. En segon terme, el que hem fet és intentar millorar amb els proveïdors, canviar proveïdors o millorar els proveïdors perquè pugui ser més econòmic en alguns casos. I hi ha una part important, un 40% que sigui, s'ha fixat més en el sector públic, però la majoria s'han fixat més en com aconseguir fer noves campanyes de captació de fons de gent, o com fer nous serveis, o s'ha reinventat una miqueta, val, per buscar fórmules de finançament que acabessin de dotar-les dels ingressos necessaris o dels recursos necessaris. No?
Alba, vols rematar?
No, que estem contents de l'estudi, i que ara ja anem, ja tirem cap endavant amb les fundacions del segle XXI.
Sense retrets, com diuen, i mirant al futur, que és el que toca, perquè no podem fer una altra cosa, que si no estem actius, si no estem vius tots plegats, la cosa no tirarà endavant. Recordeu que si voleu, doncs això, voleu mirar l'estudi, us fa curiositat, o alguns de les persones que ens estiguin escoltant, doncs que formin part de fundacions, i sobretot els interessis ja més a un nivell més professional, diguem-ne, ho poden fer, se'l poden descarregar a través de la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions, 3w.ccfundacions.cat. Gràcies pel vostre temps, Oriol i Alba.
I bé,
seguim amb les fundacions. Vinga, fins ara.
Fundacions ara i demà, els diumenges a 12:15 del migdia.
Com sempre, abans d'acomiadar-nos, toca donar alguna proposta, alguna activitat perquè podeu fer els propers dies. És l'agenda de les fundacions. Doncs la primera de les activitats que us portem avui ve de la mà de la Fundació Escot i la xerrada va molt centrada als petits botiguers amb un curs intensiu on es donaran les claus per obtenir més beneficis durant el primer semestre. El curs pot arribar a estar fins al 100% subvencionat, que això és important, i serà durant el proper dimarts, dia 12, i el dimarts, dia 19 d'aquest mes. Per a més informació, a tots aquests botiguers podeu entrar a la web de la Fundació Escot. I seguim amb la línia de cursos oberta amb la Fundació Escot i amb la Fundació ESMUC, Escola Superior de Música de Catalunya. Els cursos van sobretot molt centrats a estudiants de música o professionals que volen adquirir nous recursos per al seu dia a dia professional. L'inici del curs serà demà mateix fins al dia 20 de juliol. Ja ho sabeu, com sempre, per saber tenir més informació, podeu visitar la web de la Fundació ESMUC.
Fundacions Ara i Demà. A Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Doncs amb el missatge d'optimisme que hem intentat avui doncs, mostrar-vos a tots plegats, volem dir que sí, que les fundacions han de tirar endavant, que hem de ser tots molt vius, que hem de fer moltes activitats i que segur que ens en sortirem de tot plegat. Doncs fins aquí l'edició número 64 del Fundacions Ara i Demà. Recordeu que si voleu més activitats, només heu d'entrar a la web de la coordinadora catalana de fundacions, www.ccfundacions.cat. Acabeu de passar un bon diumenge, que vagi bé.
Ràdio Estel.